your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my...
Hey, ¿qué tal? Benvinguts, benvinguts una setmana més aquí a Temps Ombrívol. El teu programa de les mogudes rares i paranormals de Canal 20 Ràdio. Amb un servidor, el Dani Castillo, fent-vos companyia com cada setmana aquí, dijous a 11:15 de la nit. I si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda, Temps Ombrívol a Canal 20 Ràdio. Fent-te companyia doncs, amb els temes més escabrosos, més misteriosos de l'última setmana i sempre acompanyats de la millor música psicodèlica de tots els temps. I aquesta setmana us porto un grup impactant, shocking, blue, un gruparro. Shocking Blue, que és un grup que jo crec que ha passat una mica a l'oblit, però són brutals, de veritat. Els sentireu, si els coneixeu, doncs direu, ah, sí, Shocking Blue. Però si no, direu, però d'on han sortit Shocking Blue? Doncs sí, el Shocking Blue, que va ser una banda neerlandesa de rock formada el 1967, fundada per Robbie Van Leeuwen, Fred Wild, el Cash Van Der Waal i Cornelius Van Der Beek. Més tard, el Fred Wild seria substituït per la cantant Mariska Pérez, que és una mica la imatge del grup. O sigui, podem dir que el primer disc no hi havia ella, però després doncs el canvi va ser brutal. Amb la Mariska tot va canviar, es va capgirar, perquè és la veu de finals dels 60. De fet, es va comparar en moltes ocasions amb Grace Leake dels Jefferson Airplane, grup que ja hem sentit algun cop aquí i que ja sentirem més endavant. Per la potent veu i, a més d'aquesta potent veu, és que bueno, van fer uns quants temarros brutals, entre els quals hi ha el Biggin' You, que dona peu doncs, a aquest Biggin' que últimament està pululant per la radiofórmula. El grup Shocking Blue es va dissoldre el 1974. L'any 69 van llançar un temarro brutal que als 80 ens va fer ballar a tots amb una versió nova dels Bananarama, de les Bananarama, que era la Venus. Doncs ells són els ideòlegs de Venus, aquell tema brutal. I, com he dit, doncs, el 74 es va dissoldre el grup, tot i que la Mariska doncs, va continuar una temporadeta com a cantant en solitari i bueno, va fer alguna que altra coseta. Anem a sentir, si voleu, un tema del seu primer disc amb la Mariska. En aquest cas, Love Buzz, de Shocking Blue. Un tema que es diu Nirvana and Prodigy. Podríem dir que és... Si és un grup que fa entre rock, psicodèlia, una mica de funk també, una miqueta de folk. Aquest tema s'apropa molt a les coses rares del moment, finals dels 60, psicodèlia, etc, etc. Ja sabeu això que ens agrada a nosaltres. Anem a sentir-lo perquè és un temarro. Endavant, Shocking Blue.
Just ain't the way.
Ja comencem aquesta actualitat que fa por, i tant que fa por. I per exemple, últimament una cosa que m'ha esgarrifat molt és que hi ha nens que estan mirant doncs una sèrie que es diu el Joc del Calamar, el Juego del Calamar, una sèrie de Netflix, i m'esgarrifa pensar que els pares donen el seu permís perquè vegin aquesta sèrie. Bueno, no sé si l'heu vista, però és una sèrie, per mi, que està molt bé, tot i la interpretació dels protagonistes, que són coreans, que ja sabem doncs, que per cultura doncs, tenen una forma d'actuar una mica més exagerada, està prou bé. El problema és molt, molt violenta, excessivament violenta, fins i tot per gent jove, i ho trobo desmesurat. Això sí, i aquí ve la nostra notícia. Sembla que el Joc del Calamar oculta simbologia i missatges. El nucli del Joc del Calamar es troba a les llegendes ancestrals imperibles de l'èlit que recluta camperols perquè participin en jocs mortals per al seu entreteniment. El joc més perillós és un relat escrit per Richard Connell del 1924 que explica la història d'un aristòcrata rus que segresta persones, els allibera en el desert i les caça per esport. La pel·lícula del 1994, Joc de supervivència, tracta sobre un rodamón que li ofereixen un treball només per acabar en un lloc remot i convertir-se en presa d'un joc de caça jugant per gent rica i poderosa. Més recentment, la trilogia dels Jocs de la Fam doncs, més o menys tornen a tractar aquest tema. Un grup de gent doncs, sense cap tipus de poder per sobreviure, com aquell que diu, gent pobra, que es mata entre si sota l'atenta mirada de l'èlit. Moltes llegendes es basen en històries reals i alguna cosa en aquestes històries de jocs d'èlit que són certes, són veritat. El creador del Joc del Calamar, el Wang Dong-yuk, va adaptar aquest concepte ancestral, però ha afegit doncs, una miqueta de societat actual amb la distopia d'alta tecnologia i a més doncs, ha barrejat una gran quantitat de bogeria d'èlit oculta. El resultat és el Joc del Calamar, una sèrie bueno, que està donant beneficis a Netflix brutals i que desconeix molta gent que aquesta sèrie doncs, oculta una sèrie de missatges retorçats que són preocupants. Es tracta de la cultura de la mort que obsessiona l'èlit, que fa que els espectadors també formin part, o sigui, ens convertim realment en aquesta èlit mirant la sèrie. I a través d'un subtil simbolisme, la filosofia de l'èlit està molt present perquè la vegis i la adoris. A continuació, alguns dels missatges i simbolismes del Joc del Calamar. Per exemple, els cercles. La sèrie tracta sobre persones amb deutes que són reclutades per jugar a un joc en què el guanyador rep una enorme suma de diners. Els perdedors moren. Posteriorment, ens vam assabentar que tot aquest maquiavèlic univers era orquestrat per un grup, una èlit, que gaudeix veient com els pagesos miserables són humiliats, per dir pagesos miserables entre cometes, volem dir aquests pobres desgraciats, comparats doncs, amb aquells pagesos que els senyors feudals maltractaven només per divertir-se. Són humiliats infantilitzats, amb jocs infantils, i obligats a convertir-se en animals immorals per poder sobreviure. El tema central de la sèrie es resumeix encertadament durant els primers segons del primer episodi. El logotip principal de la sèrie il·lustra perfectament la filosofia central del joc del calamar. I, per extensió, l'elit està representada doncs, en aquest joc i en aquest simbolisme. El rectangle, per exemple, representa les masses. El cercle, a la part inferior, representa aquells que són pobres i estan molt endeutats, i el triangle sobre el rectangle representa l'elit que governa les masses. El cercle superior representa l'elit oculta, totpoderosa, que controla el món, el que vindria a ser el que alguns hem anomenat la cúpula. La cúpula estaria a dins de l'elit o per sobre de l'elit que se'ns mostra a nosaltres. Bé, us recomano la sèrie, ja us dic, és molt, 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 molt violenta, però també té aquest punt conspiranoic que la veritat li dona un toque màgic i especial. La podeu mirar, El joc del calamar, molt, molt recomanable. Anem a sentir un altre tema dels Shocking Blue, un tema que es diu Lonesome Road, i que m'ha semblat brutal. Shocking Blue, som-hi! Ja estem aquí un altre cop de tornada. Un servidor, el Dani Castillo, aquí a Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. Com cada dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. I seguim amb les nostres misterioses notícies. Fixeu-vos, una misteriosa explosió que sacseja diversos estats dels Estats Units i ningú pot explicar. I és que una misteriosa explosió va sacsejar New Hampshire i diversos estats dels Estats Units diumenge 10 d'octubre al matí. Sembla que sacsejant cases, espantant mascotes i provocant que diversos centenars d'internautes es connectessin doncs, a les xarxes socials per intentar trobar respostes al misteriós fenomen. Fins ara la font de l'explosió ha desconcertat els habitants, molts dels quals van especular que podria haver estat un terratrèmol. Però un funcionari del Centre Nacional d'Informació sobre Terratrèmols, que forma part del Servei Geològic dels Estats Units, va dir que cap de les estacions que hi ha actualment en marxa havia registrat un terratrèmol en tota Nova Anglaterra durant els últims 7 dies. Alguns es van preguntar si el causant podria ser un meteorit o un avió, però sembla que també s'han descartat aquestes possibilitats. Alguns testimonis, com el Don and Brian, que viu a New Boston, va dir que es trobava jugant a un videojoc amb la seva dona quan va escoltar el que va pensar que era una gran explosió. Brian, 38 anys, escriptor tècnic, va explicar que el primer que va pensar és que s'estava a punt d'esfondrar el sostre, per la qual cosa va córrer cap a la seva entrada. No obstant això, no hi havia danys visibles en l'estructura de la casa, però els seus gossos estaven igual de confosos. Va ser llavors quan va decidir connectar-se a internet per buscar respostes i no va trobar absolutament res. Sempre que les autoritats no poden explicar esdeveniments estranys com les misterioses explosions, inevitablement sorgeixen nombroses teories alternatives. Una teoria que s'ha tornat viral en les últimes hores és que els forts esclats són causats per avions secrets que trenquen la barrera del so sobre àrees residencials. En qualsevol cas, això podria explicar-se per part de les agències governamentals, però de moment doncs, no hi ha hagut cap tipus d'informació. En fi, explosions estranyes és el que hi ha. De tant en tant ja sabeu doncs, que sorgeixen aquestes explosions, aquests sorolls, aquests sons que ningú sap d'on venen. Recordeu les trompetes de l'apocalipsis que de tant en tant sonen i ningú sap ben bé què són? Mira, sonen com això. Vindria a ser l'equivalent, les trompetes de l'apocalipsi. En fi, anem a sentir un altre tema del Shocking Blue. Us he promès que hi hauria un temarro, però el deixarem per la setmana vinent, que és la versió del Biggin actual. La setmana vinent sentirem Biggin. Avui acabarem amb aquest, el Wild Wind, que també m'ha agradat. És un dels temes que va arribar a fer-se més conegut dels Shocking Blue. Wild Wind, Shocking Blue. The world turns.
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby.
I recta final del nostre programa amb un remate amb l'última notícia, i és que un exoficial de la Força Aèria dels Estats Units afirma que els extraterrestres van prendre el control de les armes nuclears.
Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway,
doncs sí, exalts comandaments de l'exèrcit nord-americà afirmen que els extraterrestres van estar a punt de començar la Tercera Guerra Mundial després de presenciar com manipulaven els sistemes d'armes nuclears. A més, estan a punt, segons diuen aquests exalts comandaments de l'exèrcit nord-americà, per presentar les evidències que els incidents extraterrestres es remunten a diverses dècades. Els ovnis van desactivar doncs, els sistemes d'armes a les bases nuclears i fins i tot van començar a activar míssils iniciant seqüències de llançament abans de pagar més tard. L'exoficial de la Força Aèria Robert Salas era el comandant en servei d'una instal·lació de control de llançament subterrani assignada a la base de la Força Aèria Malmstrom a Montana el 24 de març de 1967. Va explicar que els seus 10 míssils balístics intercontinentals es van tornar inoperables. Va informar als seus superiors i va intentar que l'exèrcit respongués a l'activitat OVNI. No obstant això, la resposta va ser que no digués absolutament res. Va obeir les ordres, però Salas, va descobrir que només 8 dies abans, el 16 de març de 1967, havia passat un incident similar en una altra instal·lació de control de llançament de míssils. Els incidents van provocar que els comandaments consideressin un possible atac enemic per part d'extraterrestres. Els quatre excapitans de la USAF parlaran sobre aquests casos d'interferència OVNI i revelaran documents governamentals desclassificats. El 2010 va copatrocinar i ajudat per l'investigador d'OVNIs Robert Hastings la primera conferència de premsa sobre OVNIs i armes nuclears en un intent que el Congrés dels Estats Units abordés públicament aquesta i altres misterioses violacions de seguretat. I el 2020 es va postular que el Congrés, pensant que així seria més fàcil revelar la veritat, però va caure en les primàries. Bueno, doncs aquí continua el senyor Sales, que no ha cessat en el seu intent, que va iniciar una recaptació de fons per tal de finançar una conferència de premsa, i sembla que encara continua doncs, amb el tema. Doncs aquesta conferència realitzarà el National Press Club de Washington DC i només podrà accedir segons qui, alguns convidats, mitjans acreditats i personal del Congrés. En fi, anem, ja veurem a veure què ens explica aquest senyor, però fixeu-vos, quina bomba. O sigui, realment podríem haver estat a punt de la Tercera Guerra Mundial i els extraterrestres van estar supervisant, diguem-ho així, aquest moment. Recordeu el Clatu Varada Nikto, recordeu doncs, aquell peliculón, Ultimàtum a la Tierra, si vindria a ser el mateix, Us recomano que la reviseu, Ultimàtum a la Tierra. Hi ha una versió nova del Keanu Reeves i, si no, doncs, teniu l'antiga en blanc i negre, que és fantàstica i meravellosa. I fins aquí, avui, ens acomiadem, sí? Doncs, apa! It's the time of the season. Doncs ha estat un plaer, un servidor Dani Castillo fent-vos companyia com cada setmana i fins la setmana vinent. Petons, abraçades, guapes, guapos, i que dormiu bé, que descanseu molt, que us desestresseu moltíssim. Fins dijous vinent, que ens tornem a veure. Vale? Vinga, adeu!
Of the season for love. Thank you.
What's your name?